Débora Fandos és la presidenta d'AMNAL, Ecologistes en Acció de Vinaròs, una entitat dedicada a la protecció i conservació de l'entorn natural a Vinaròs i voltants. AMNAL destaca per iniciatives com el cens d'espècies d'aus urbanes i la defensa de zones humides, així com per la seva implicació en l'educació ambiental. La seva feina és essencial per promoure un futur més verd i sostenible a les nostres terres. Benvinguda al nostre programa.
Hola, bon dia.
Primer de tot, voldríem preguntar-te quins són els objectius principals d'AMNAL a Vinaròs i com aconsegueixen implicar a la ciutat o la població de per aquí a les vostres iniciatives?
A veure, nosaltres funcionem bàsicament en un precepte molt clar, i és que la gent no pot estimar ni protegir una natura que no coneix. Per tant, hi ha altres grups ecologistes que tenen altres enfoques, però nosaltres bàsicament ens centrem molts esforços en que la gent conegui la natura. Per tant, fem molts de cursos de formació, moltes sortides didàctiques. De fet, hem agafat la costum en un parell d'anys de fer excursions guiades, que la veritat és que estan tenint bastant èxit, a zones diverses de les comarques que ens envolten, no només de Vinaròs, claro. Mm-hmm. I això és el precepte. La gent no pot entendre, respectar i protegir algo que no coneix. Per tant, la difusió i la conscienciació és un pilar fonamental.
Molt bé. Quina és l'última sortida així guiada que heu fet?
Concretament en ella treballava, ara no me'n recordo, però si no recordo mal va ser al Barranc dels Horts d'Ares del Maestrat.
Ah, sí, ho coneixo, que és un lloc on se poden veure moltes espècies d'aus també per ahí, no?
Bueno, nosaltres tenim una fixació especial en les aus, per tant, sempre és un dels motius estrelles per anar als llocs, això sí que és veritat.
Sí, perquè recentment AMNAL ha realitzat un cens d'espècies d'aus urbanes a Vinaròs, no? Quines són les principals descobertes d'aquest estudi i com impacten això a les polítiques de conservació?
Bueno, sí, s'ha fet a Vinaròs i vam intentar fer-ho també a Benicarló. Això és una tendència que a altres grans ciutats, per exemple a Barcelona i a tres parts, s'està fent ja. És que, les aus urbanes, moltes d'elles, estem parlant d'oronetes, avions, falsilles, estan protegides. Però, clar, si no hi ha un registre d'on estan criant, qualsevol obra de reforma, una pintada, una fachada, qualsevol cosa pot fer que se destruïsquen sense que la gent culpable, entre cometes, ni siquiera ho sàpiga. Per tant, és important tindre un registre que li van passar a l'Ajuntament en referències de les cases on nosaltres hem detectat, en els edificis, on han detectat que hi ha estos nius d'aquestes espècies protegides. Per a que hi ha reconeixement i en el cas d'autoritzar una reforma o una obra, se tingui en compte que hi ha que evitar l'època de cria i que si no hi ha més motiu que eliminar aquest niu, se pot fer una cosa que fa anys que estem fent nosaltres, que suposo que molta gent de Vinaròs ho haurà vist, passejant pel poble, instal·lar nius artificials, que és com un substitut, en plan, bueno, t'hem destruït la casa, però bueno, tenim una alternativa perquè l'any que ve puguis criar, que funciona bastant bé, la veritat.
Sí, perquè està penalitzat per ell i no, per exemple, destruir un niu d'orenetes, sí. Per exemple.
La gent pot pensar que és exagerat, però està entre 3.000 i 200.000 euros. Clar, això estem parlant de colònies grans, ja 200.000 euros, jo no ho he sentit mai. Però 3.000, inclús aquí a Vinaròs, sí que ho he sentit. Eh?
Sí. Per exemple, a algun veí se li fica un niu pues, baix del balcó o algo i de mutu propi, si li corrigeix en una granera o algo, trencar aquest niu, si algú denuncia i es pot comprovar, pues, pot tenir motiu de sanció, no?
Sí, sí, efectivament. És difícil demostrar-ho perquè tens que tindre fotos de com estava abans i com estava després i què ha passat en època de cria, claro. Però sí que hi ha hagut casos. I te dic jo que aquí a Vinaròs recentment hi ha hagut algun. Perquè, claro, una cosa és desconeixement, però jo tampoc... Vull dir, jo puc entendre que una persona digui «Buah, este niu el desmunto, jo que sé, en octubre o novembre, que no estan els animals», però, vull dir, ja me pareix un poc de maldats veient que estan els animalets dins criant, destruir un niu, vull dir, això ja pareix un poc d'urbanitat bàsica. Jo crec que igual soc un poc innocent, però, vamos, ho veig així.
Sí, perquè quina és la salut, llavors, d'aquesta població de les aus protegides a Vinaròs, Benicarló, voltants. En els vostres estudis, com veieu la tendència que hi ha?
Claro, se repeteixen els censos cada 2-3 anys intentem. I la veritat és que no li va mal, salvo que hi hagi destrucció dels nius. No estan tenint massa problema, perquè a més són aus que... Bueno, moltes d'elles són migratòries africanes, vull dir que ara mateix no estan aquí, estan passant l'hivern a Àfrica, i per tant, mentre més calor fa, més temps passen aquí i algunes li dona temps a criar inclús més vegades. Vull dir, al principi potser només li donava temps a criar una vegada i ara hem detectat oronetes que crien inclús 3 vegades. I és perquè, pues, com tots estem veient, la temporada de calor s'està allargant.
Sí, perquè també les aus també serveixen per regular la població d'insectes i també doncs, per les malalties que poden regir. Per exemple, les oronetes, tinc entès que poden arribar a menjar uns 450 mosquits al dia, no? Si no recordo malament.
Més o menys, sí. És una estimació, però sí, centenars. Hi ha tres que són més odiats encara, aquestes, que són els ratpenats, mai els tenim en compte. Vinaròs també hem intentat nosaltres fer com una espècie de sants, és més complicat perquè s'amaguen molt, de colònies grans de ratpenats. I estos encara fan més, perquè com tothom sap, els mosquits quan més molesten és de nit.
Sí.
Llavors quan fan més faena.
Sí. Bueno, inclús al Delta de l'Ebre, que el tenim aquí al costat, i inclús hi ha una caseta amb milers de ratpenats per a controlar ecològicament, diguem-ne, la població de mosquits.
Pues sí, l'hotel de ratpenats, sé on dius. Jo, tan gran, no conec cap, però a cap puesto. És espectacular.
Sí, a la zona de l'embut, si no recordo malament,
Exacte, sí,
prop
al
de...
mirador de l'embut, sí.
Sí, conec bé que m'agrada anar per ahir, molt prop de Poblenou. Sí, està
A
ahí.
més, s'han encarregat de ficar el logo del Batman perquè quede clar que són ratpenats.
Sí, i ja fa anys hi havia el panel interpretatiu que explicava que ara del panel com passar quasi a tot arreu del panel ja no queda res, però bueno, explicava, hi havia foto, que era com la mida del polze de la mà, no? La mida d'aquests
Sí,
ratpenats.
és que la gent tenim una visió, jo ho he comprovat, tots els animals que tenim tendència a tindre com demonitzats, les serps, els ratpenats, tots ens pareixen molt grans i jo he rescatat a vegades ratpenats que m'he trobat caiguts i tal, i tal qual com dius, fan la mida d'un polze, la majoria d'espècies que tenim vivim a prop.
Sí. I també doncs, altres activitats que feu, per exemple, amb NAL, feu seminaris web sobre la conservació d'insectes i la biodiversitat nocturna, no? Com seleccioneu els temes i els ponents per a fer aquests seminaris?
La veritat és que intentem variar un poquet, això també és veritat, perquè jo que sé, per exemple, vaig haver una època que se feien moltes sobre que es feien allà en el Vinalab, sobre el canvi climàtic, i detectàvem que la gent, encara que aportàvem gent que tenia diferents enfoques, al final hi havia algunes visions catastrofistes com a que tiraven un poc a barrera la gent. I llavors vam intentar diversificar més un poc els temes. I fem una cridada a principi d'any de quins ponents i quins temes són ara. I anem seleccionant dins dels interessats los temes que considerem que la gent tindria més interès en conèixer. Vull dir, inclús els que estem en el mundillo, hi ha alguns temes que desconeixem, per tant, som els primers que aprenem.
Sí. I vos trobeu una evolució en el número d'espècies que hi ha aquí, pues, degut al canvi climàtic o per espècies invasores que han vingut a través de persones de l'estranger o de mercaderies? Heu notat espècies que abans quasi que no estaven i ara hi ha una població significant?
Sí, per les dues coses que has dit. Una, això, el tema de portar espècies exòtiques, sobretot en Vinaròs, igual no és el major exponent, però tot el que són ecosistemes aquàtics, és molt difícil, una vegada ha entrat un animal que és de fora, un animal o una planta, llevar-lo del medi aquàtic. I l'exemple que se m'ocorreix aquí, tenim dos. Una, no sé si vos heu fixat, hi ha una planta que està sent una invasió autèntica en tota la península, que és el plomero de la Pampa. I aquí, en concret, fa 2 anys que el barranc de la Barbigra està infestat. I no tenim clar d'on ha eixit. Perquè és una planta que últimament s'està gastant molt en jardineria. Perquè és com... És tal qual, és com un jonc que té uns plomeros enormes a les puntes i allò el problema és que s'ho menja tot. Ocupa tot l'ambient i no permetis que creixi cap altra espècie vegetal. Però, si parlem de catàstrofes, tenim el cas de... I això, tota la gent que se passeja per Sol de Riu i Gualiba ho tindrà supervist, de les tortugues de Florida. Les tortugues exòtiques, que el problema és que van desplaçant a les nostres. Són més grans, més agressives, mengen més, es reprodueixen més i al final el que fan és desplaçar les nostres. I això és el cuento típic de totes les espècies exòtiques que se porten.
Sí, com el cargol poma, que han hagut moltes estratègies. De fet, fa poc vaig estar al Museu de l'Arròs, que diu la Torre, a Camarles, i a la visita guiada m'explicava el guia, Elies, que el que se fa ara ja amb el cargol poma és conviure en ell, perquè ja veuen que qualsevol tàctica o tècnica per eliminar-lo pues, ha resultat impossible i ara pues, bueno, no ho podem eliminar, pues, conviure en aquesta espècie, no? Al final, a la millor és el que s'ha de fer en això, no? Conviure.
Sí, perquè qualsevol cosa que se faigui és un parche, al final. Si aquestes espècies han arribat de manera accidental o intencionada, però la cosa és que pareix que competeixen millor que les nostres. Entonces, és qüestió de temps. Tu pots anar eliminant-les, però erradicar-les del tot és impossible.
El cranc blau, per exemple, que ha desplaçat també els crancs.
La solució és fer paella del cranc blau, no n'hi ha més.
Sí, sí. Clar, si una espècie, per almenys li traus un perfil gastronòmic, és més fàcil. No com el cranc roig, que este no li traus.
Efectivament, este és el cas. Una vegada van descobrir que el clan Brau era bo per fer arrossos, ja, bueno, ja tenia una altra cara de cara a l'opinió pública, això és així.
Bé, tornem una mica en relació a la vostra activitat d'espècies insectívores i caixes niu. Com heu gestionat la instal·lació i el manteniment d'aquestes caixes? I quins han estat els resultats o els beneficis que heu observat fins ara?
N'hi ha que separar aquestes dues coses perquè una, el tema de les caixes niu, la primera experiència que vam fer va ser les que vam instal·lar a l'ermita de Vinaròs, al Puig de la Misericòrdia. Clar, són espècies diferents, les que te crien en una zona urbana que en una zona forestal. Concretament les de l'ermita estan ocupades al 100%, o sigui, d'igual, totes les que fiquem s'ocupen, és espectacular. I és perquè els arbres de l'ermita, bueno, pues, o han patit, entre que se van tallar fa temps, de no ha donat temps a que siguin prou grans, no tenen forats adequats perquè les aus crien. Per tant, les caixes niu és un bien rifat en a gabinetades, com qui diu, saps? I la veritat és que aquesta espècie que creia ahir, que és el carbonero, és el tot estiu, que es diu aquí, és un dels principals depredadors de la processionària del pi. Per tant, també té una funció de controlar plagues, com qui diu. Ells ja les gestionem totalment nosaltres. En canvi, les que s'han instal·lat al poble han demanat sempre col·laboració de l'Ajuntament. De fet, els companys de la grua municipal els tenim un poquet amargats una vegada a l'any per revisar aquestes caixes i instal·lar-les. Les envio un saludo, si m'estan escoltant.
Home, de carboneros no n'hi he vist molt, perquè mira que jo sóc aficionat a les aus, a la fotografia d'aus, que si no recordo malament són estos que tenen la panxeta així de color groguet,
en la ratlla negra,
la ratlla negra, sí, també depèn també si és mascle o femella, no recordo bé ara.
Exacte,
no?
Els mascles tenen més negres.
Sí, però dins del que és el cas de Vinaròs, alguna vegada, però molt poquet, sí que per l'ermita sí que n'he vist algun exemplar més, sí que és veritat.
Pues just la caixa que teniu aquí davant de l'estudi està ocupada per carboneros.
Pues mira, pararé compte.
És un animal que si no el sentes cantar és bastant discret, perquè el ser menut, molt nerviós, no és com un animal que camina per terra, vull dir, és difícil de veure si no estàs familiaritzat amb el cant.
Sí, sí, no, això és important. Hi ha aplicacions de mòbil, no?, que fiques ahí sí. I t'identifica amb bastanta exactitud. Sí, sí.
Efectivament, a tothom qui vulgui ficar-se en el cemol li recomano una que es diu Merlin, que és de, si no recordo mal, és de la Societat Britànica d'Ornitologia, i acerta bastant, la veritat, és que allò que sentes un cant dius, ai, què deu ser això? Ho fiques i funciona bastant bé, s'equivoca ben poc.
Sí, 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 ho tinc comprovat també, que anava gent així més entesa i déu-n'hi-do, sí, sí, la veritat que sí. Bé, continuem. Anant a la conservació de les zones humides com la desembocadura del Sénia o la marjal de Peníscola, no? Quins són els objectius específics d'aquestes iniciatives i com mesureu l'èxit?
Tenim que ser realistes i reconèixer que en el tema de les zones humides està havent molt, no hi ha un èxit palpable. O sigui, n'hi ha èxit de cara a la conscienciació, de que la gent les conegui, de que sàpiga lo importants que són, però és difícil veure un efecte sobre el terreny. És veritat, primera, perquè, i aquí igual m'estificant en terreno pantanoso, nunca mejor dicho, però les administracions no col·laboren gens. Són el típic lloc que tota la vida s'ha considerat insalubre pel tema dels mosquits i per tal, que és un gasto de terreno que tindria que assolar-se. I el que estem observant és que són un lloc on la gent va, si no va, pocs, algun, per el que me dius tu eres un d'ells, que van a disfrutar de la natura que hi ha allí, però bàsicament els 7 llocs que estan apartats va la gent o a pescar o a les platges associades o en general, per tis que sigui, a fer botellons. Són uns llocs que recibeixen moltíssims residus. Per exemple, el cas de Sol de Ribera i Gualiba és res en comparació a la marjal de Peníscola. La marjal de Peníscola és trist, no, és per ficar-se a plorar, lamentable que està. Perquè de cara al turisme s'han obert molts de passos pel mig de la marjal, passant per damunt de les colònies de les espècies més amenaçades que tenia, i l'únic que fa és que dona peu a que la gent tire residus dins. Vull dir, el tema dels residus, per desgràcia, a pesar de l'èmfasi que es fica, veiem que és una cosa que costa molt. I l'administració, alguns fan més que altres, però no estem veient que avance. la veritat, n'hi ha que ser sincers.
Sí, perquè també hi ha zones de dunes, no sé si era el Pebret de Peníscola, no? Que hi ha alguna zona així protegida, pues, també, o altres llocs, també per Chorlitejo, no? Que ara no caic en valencià el seu nom.
El Corriol, sí.
El Corriol, molt bé. Que si no recordo malament, també aquí a Vinaròs, a la platja, també hi ha un trosset ahí amb més vegetació, que també està una mica... protegit una miqueta perquè la gent no xafi per ahir, però bueno, la gent va per tot arreu i qualsevol intent de nidificació a les zones de platja, suposo que pels corriols deu ser una mica complicat, corriols i altres espècies, no? Però m'ha vingut al cap el corriol perquè és l'espècie que jo he vist més protegida normalment a les platges i les zones una mica de dunes de les platges.
No, efectivament, és que a més el corriol, vull dir, hi ha altres espècies que creen a les platges, per exemple tenim un parc natural aquí baix del Prat de Cabanes Torreblanca que tenen unes poblacions molt bones d'espècies que crien en terra. Però és que justament el corriol és un poc masoquista en el sentit de que li agraden les zones on està la gent. Vull dir, encara que tu li acordones una zona a fer la mà de tot, ell vol allí, entre les tombones, entre les papeleres, entre les passarel·les, i són aquestes les zones que ell ha dit, esta era el meu puesto i aquí vull estar criant. Per tant, per molt que li facis una cordonadet, si la gent no respecta al mil·límetre aquestes zones, és el que tu dius, és inútil. L'animal al final intenta criar però fracassa. Perquè entre que gent que camina, que gossos, que molèsties, que música alta a la platja, aquesta és una moda que odio particularment, és impossible, no pot competir contra això l'animalet.
Clar, perquè igualment també a la ve més gent, també té més recursos de menjar i també vol criar prop d'on estan menjant les persones i clar, això també li va en contra perquè també pot perjudicar els seus nius, no? El seu hàbitat, clar, ser més que les dues coses, no?
És una mescla de factors, però sí que s'ha comprovat que concretament aquest és especialment complicat perquè li agraden aquestes zones i allí va, per molt que tu li fiques zones que dius això és perfecte, ells veuen coses que nosaltres no veiem. I a vegades dius, per què? Si li he ficat, igual que les caixes niu, dius, per què li he ficat aquesta caixa perfecta i està criant a la caixa d'un aire condicionat que... D'igual, ells veuen coses que nosaltres no veiem i ja està.
I a vegades penses que la natura és sàvia, però a vegades te fa dubtar que realment sigui tan sàvia, no?
La veritat és que sí, dius, no sé com has aguantat fins ara.
Sí, perquè dius que teniu unes ajudes poques o baixes o relativament baixes de les administracions, no sé si a nivell local, comarcal,
sí, bueno,
diputació...
Ajudes,
no sé.
Ajudes si te refereixes a econòmiques,
sí.
És compensació de gastos. Vull dir, per exemple, si hem fet un taller de caixes niu, mos paguen el material de les caixes. Allò que vam fer uns anys uns tallers de caixes niu oberts al públic al Paseo, i llavors mos pagaven el material. Si m'hi vull referir, o per exemple, si fem el cicle de conferències al Vinalab, pues a lo millor ens donaven lo que valia l'allotjament de la persona que venia a fer la conferència, aquest tipus de coses. Però jo me referia a recolzament moral, ja diguéssim, en recursos, per exemple, el que te vull dir. Quan vam dir lo de fer la campanya esta de Caixes Niu, pues van ficar la grua municipal a disposició nostra un dia a la setmana. Un dia a l'any, vull dir, el dia que anàvem a instal·lar-les i a revisar-les. Però moltes vegades també és veritat que som... vaig a ser gràfica la mosca cojonera, vull dir, també diem coses que no els agraden, vull dir, el mateix, d'igual quin sigues, és que dona igual, el mateix que mos apoyava en el tema de les caixes niu, mos van pegar un toquet d'atenció perquè els van ficar una bandera negra de platges.
Ho recordo, sí.
I vam sentir de companys teus de la premsa escrita que hi havien hagut comentaris i pressions de per què donàveu veu a esta gent. Perquè, claro, saps? Vull dir... No, el tema de les platges és un altre meló importantíssim que esperem ficar-li més èmfasis últimament perquè, a més, va hi haver una conferència fa poc a la Fundació Caixa Vinaròs de l'Alea Sant Martí, va ser una conferència de les millors que he vist en la meva vida que parlava sobre com, a pesar de que se sap perfectament que el que s'està fent a les platges és inútil, el d'aportar tonelades d'arena tots els anys i gastar una part important del pressupost municipal en això no serveix de res, se continua fent des de fa dècades. Vull dir que ella justament va vindre en el moment en què estàvem dragant aquí al port de Vinaròs i van treure un munt de grava i estava acumulada i va dir ella, jo quan he passat per aquí tenia l'esperança que aquesta grava simplement la planaren i deixaren les platges de grava com han sigut tota la vida, però ja sé que no passarà i efectivament no va passar.
No, perquè el turisme també és una font important.
Entenem que ahir és una lluita d'interessos. Però la realitat és la que és. Se gasten uns diners que se perden tots els anys en quan ve el primer temporal. I les platges de grava aguanten molt més. És el que va dir ella. La grava aguanta molt més que l'arena. Per tant, mantenir platges de grava seria una inversió econòmica a llarg plaç. però això costa d'entendre i és impopular dir-ho. I ahir hi ha hagut friccions en aquest tema, la veritat.
Bueno, en tot cas, des de ser maestrat sempre donem veu a tots els que estan a favor, en contra, vull dir que aquí no tenim cap problema que si es denuncia una platja, es fica una bandera negra d'aquí de ser maestrat, ho comuniquem i després cada un que tinga les seves conclusions, però faltaria més silenciar això perquè no tindria cap sentit. Vull dir, hem de donar-ho a conèixer i si les administracions se donen per al·ludides i poden fer alguna cosa per corregir-ho, pues allà ho han de fer, evidentment. Qui ho denuncia també ha d'argumentar el motiu per què ho denuncia i al final ja s'arriba a un acord i bueno, ja serà una decisió política el que farà si fa cas o no fa cas, no? En aquests informes que feu des d'AMNAL o des d'altres entitats ecologistes o mediambientals.
Exacte. No és una cosa legal, és simplement de pressió. Però vull dir, no fem dos més natos, això fa llarg de tota la costa valenciana, però...
Sí, no, per això se fa a nivell de tota la costa valenciana, però clar, quan arriba una notícia de que la platja de Vinaròs tal, ha tingut una bandera negra, que són els mitjans d'aquesta zona que ens fem ressò d'aquesta platja.
Ho puc comprendre, no? Sí, està clar, és la vostra feina.
Sí, no, la nostra és informar de tot i li agrada més o menys als oients. Que ho escolten. Hi haurà qui són més ecologistes i estaran més receptius en això i hi haurà negacionistes de qualsevol cosa ambiental, del canvi climàtic, de les platges, de les espècies, i dirà que tot això són romansos i que només volen viure de les paguites i tot això. Ja sabem com funciona això.
Què m'has de dir?
Sí, no,
sento diari això.
Sí, no, és veritat, això de si els xiringuitos, que no, i al final les proves o la feina és el que demostra tot, més que les paraules, i si amb nal o sobre l'altra entitat té un projecte anual en coses que repercuteixen positivament a la comunitat, en això s'ha de demostrar el fet i tot el que més són paraules buides, no? A l'hora d'atacar gratuïtament, entenc jo. També ja, per anar acabant aquesta entrevista, com veus o com veieu des d'AMNA el que és el futur mediambiental del Maestrat en tot, pues, bueno, la evolució que vosaltres veieu dels últims anys que va aquí, pues, en tema platges, en biodiversitat, en implicació de les administracions?
A veure, vaig a ser sincera, és molt difícil ser optimista. I jo ho he vist molt en companys que porten tota la vida. Vull dir, AMNAL porta 42 anys, farà este any. Va ser de les primeres, de la Comunitat Valenciana. Jo no estava, òbviament. Però sí, i vull dir, he vist companys molt cremats. Companys que han estat dècades i que veuen que tots els anys han repercutit en poc. Però jo sí que veig un canvi en la mentalitat de la gent. I això sí que ho estic veient. Que cada vegada hi ha més gent interessada i hi ha gent que se planteja coses i gent que no coneixem de res que mos escriu a les redes o al correu o mos crea per telèfon preocupat per un tema mediambiental en concret, X, i són gent que ja no és del grup nostre, que diguéssim són els que estem sempre retroalimentant-nos en aquest tema, vull dir que sí que estem veient gent de fora del grup que de sobte per un problema mediambiental es comença a donar-se compte de tot de tots, diguéssim. Es comences per una cosa que t'afecta de prop i acabes veient-ho tot. Però no estic veient la reciprocitat de les administracions, i això ho tinc que dir. Alguna cosa puntual. I hi ha algun govern que t'apoya en algun tema en concret, però en general, per una cosa per altra, no responen com crec que deurien. Entonces, és complicat ser molt optimista. De cara a la gent, sí. De cara a la gent de a pie, com qui diu, sí. Sí que estic veient un canvi i se nota. I hi ha més gent interessada en aquests temes. Però a efectes de veure-ho sobre el terreny, no, almenys no tan ràpid com a mi m'agradaria. I suposo que qualsevol gent que estigui dins del moviment ecologista te dirà el mateix.
Segurament. Quins són els propers projectes així més immediats que AMNAL té previst desenvolupar?
Bueno, ara ja te dic, estem en reunions, nosaltres internes, per a veure com abordar el tema de les platges, perquè considerem que és un tema que hem anat tocant de gaidó últimament, però que tenim que tornar a ficar-nos forts en aquest tema. I per altra banda, que suposo que és una cosa que es sent constantment, això és un treball que no es veu, però que se fa molt, que és el tema d'al·legacions a totes les plantes fotovoltaiques massives que ens estan ficant per tota la vora. Això és, però no només AMNAL, sinó tots els grups ecologistes de País Valencià i, bueno, i de companys de Terol i de tot això. És una faena que ens ocuparà moltes hores. De llegir informes, al·legacions i protestar i ficar la puntilla d'al·legacions sobre com se pot fer d'altra manera aquestes coses.
Sí, perquè també la mat, no? La molt alta tensió, que també està creant molt de problemes.
Això, per desgràcia, està perdut, ja.
Està perdut, ja, sí. Ja està perdut. I també pues, els parcs eòlics, que també pues, influeixen, no? Les rutes migratòries i totes les aus que xoquen contra les aspes, també hi ha molt de problema.
Eixe de part de la secció que som més aficionats a l'ornitologia, evidentment és una cosa a tindre en compte. Uh-huh. Però també que és lo de sempre. Se fa tot a lo grande i jo què sé, hi havia un, no cal mentar-lo tampoc, però hi havia un regidor que hi havia aquí a Vinaròs que va proposar de ficar plaques solars, per exemple, a tots els edificis dels polígonos i a tots els edificis municipals i totes aquestes coses. Vull dir, potser algun dia tindrem que arribar a això de tindre que fer camps fotovoltaics massius, però ara per ara hi ha altres coses que provar antes que són menys lesives pel medi ambient. I entonces penso, per què no fer-ho antes i ja una vegada si veus que això no t'arriba, donar-li a totes aquestes coses bèsties que se pretenen fer. Vull dir, però intentes començar primer a veure si te val o tens suficient en lo que... És el mateix, a mi me diuen alguns companys que soc massa innocent, que penso massa bé de la gent o que penso que les coses aniran més bé del que aniran realment, però és que jo penso així. Dic, per què no agotes primer tots aquests teulats o grans extensions que estan desaprofitades antes de carregar-te zones que tenen cert valor natural, és que no sé, me pareix de sentit comú.
Natural i històric, perquè per exemple, pues, per les zones de la Batalla de l'Ebre, pues, volem ficar, si no ho han fet ja, pues, parcs eòlics destrossant moltes trinxeres i molts espais de la memòria, i que van haver moltes manifestacions, molta mobilització per la zona de la Terra Alta, pues, ja per l'impacte paisatgístic, però també històric, no? Vull dir que tot s'ha de mirar.
Clar? Efectivament, els companys de la Terra Alta van ser els primers que ens van dir ojo en la que vos ve damunt, ojo, i és per tot això que estàs dient.
I ja per a finalitzar, voldríem preguntar-li a Débora Fandos, com a presidenta d'AMNAL, que es digui els oients que tenim, que ens estan escoltant tant en directe com a través de la nostra web, per quin mode vos poden trobar les xarxes socials i també a través de quin mitjà se poden donar d'alta a AMNAL i participar pues, activament o econòmicament o només informar-se pues, de les activitats que feu.
Tenim una web, com tots els grups d'Ecologistes en Acció, que si busquen en el buscador Vinaròs Ecologistes en Acció li sortirà la primera búsqueda, i també tenim Instagram i Facebook, que és Ecologistes en Acció de Vinaròs, simplement. I per a col·laborar no cal ser soci. Vull dir, de fet, en el tema de les excursions o de les jornades de sensibilització, molta de la gent que ve ni siquiera sosa. Vull dir, nosaltres ens interessa que la major gent possible conegui bé el territori i els problemes que té. Per tant, poden col·laborar perfectament en qualsevol activitat sense ser socis.
Molt bé. Pues agraïm a Débora Fandos que hagi passat pels micròfons de Ser Maestrat. I bueno, convidar-la a que si hi ha activitats noves o alguna cosa d'interès per Vinaròs, Baix Maestrat en general, pues, bueno, que passi pels nostres micròfons i que ens expliqui les coses que des d'AMNAL volen aportar a la societat, i nosaltres li preguntarem sobre elles i bueno, tenir tota la informació possible sobre el que és el tema del medi ambient, que crec que és una cosa que tots estem obligats a conèixer, a participar, a debatre i a preguntar. I bé, fins aquí l'entrevista d'avui i bé, t'esperem pues, una propera vegada.
Aquí estarem.
Gràcies.